D'aquí a 48 hores, el Barça i el Madrid juguen un partit que es preveu decisiu en la lluita per guanyar la Lliga. Un clàssic, però, que d'entrada passarà la història per l'escenari, que serà l'estadi Alfredo Di Stéfano a Valdebebas, perquè el Bernabéu està en obres. Ruth Vilar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un clàssic a porta tancada, sense públic, en un camp que té una cabuda per només unes 6.000 persones i on acostumen a jugar els filials. Potser és el Barça-Madrid, Ruth, amb menys glamour de la història, no?
Segurament, i si no, que li preguntin a l'entrenador de Liverpool, Jürgen Klopp, que va criticar que en un partit de quarta final de la Lliga de Campions com el Madrid-Liverpool de dimarts es disputés a Valdebebas, que ell va qualificar d'un camp d'entrenament. I és que, tot i que aquesta no és la primera vegada que el Madrid-Barça s'ha de reubicar per obres al Bernabéu, just quan s'estava construint l'estadi del Madrid la temporada 46-47, el clàssic es va jugar al Metropolitano, que era el camp de l'Atlètic. Però sí que és, com deies, la primera vegada que es disputa en un camp dissenyat perquè hi juguin en principi els filials. Però tot i la falta de glamour a l'escenari, el Barça no descarta encara la participació d'un dels seus centrals de gala, Gerard Piqué. Piqué s'ha entrenat avui amb el grup, tot i que és molt, molt difícil que dissabte estigui al 100%. Recordem que Piqué va lesionar-se al genoll al novembre, va tornar a jugar un parell de partits a finals de febrer i va recaure de la lesió a principis de març. Griezmann no s'ha entrenat amb el grup avui perquè ha estat pare, però sí serà punt per al clàssic. El Barça no podrà comptar segur amb Coutinho, Ansu Fati i Neto lesionats, i les baixes més destacades al Madrid són les de Sergio Ramos i Varane, mentre que Hazard i Carvajal són dubte. Tot i això, Pedri, que debuta en un clàssic a Madrid, ha insistit en una entrevista a la Liga en la dificultat sempre de vèncer el Madrid.
Como todos los clásicos, va a ser un partido súper difícil, que ellos tienen un muy buen equipo y tenemos pues que hacer un gran partido para llevarnos los tres puntos y vamos pues mentalizados con eso.
El vestidor blaugrana ha rebut avui, Òscar, una breu visita del president Joan Laporta, que també aquest matí ha tingut reunió de directiva, una junta telemàtica per tractar específicament temes econòmics. Aquest divendres Laporta es desplaçarà a Madrid, a les Roces, a la seu de la Federació Espanyola de Futbol, per participar en la reunió de preparació de la final de Copa del pròxim dissabte 17 d'abril contra l'Atlètic de Bilbao. La final serà a l'estadi de la Cartuja, a Sevilla, i si no hi ha canvis d'última hora, en aquesta reunió la federació confirmarà als dos clubs finalistes que no serà possible assistència d'aficionats a la final després que la Junta d'Andalusia no ho hagi autoritzat, tal com va passar amb la final de Copa entre el mateix Atlètic i la Reial Societat, que també es va jugar fa pocs dies a la Cartuja de Sevilla. La reunió d'aquest divendres serà presencial i la visita de Laporta a la Federació Espanyola de Futbol serà la primera a la seva segona etapa com a president del Barça. Fa un parell de dies, Laporta va entrar a formar part de la junta directiva de Luis Rubiales.
Igual que va passar amb l'eliminatòria de vuitens de final contra el Barça, el Paris Saint-Germain va fer en el partit d'anada dels quarts de final un pas de gegant per passar ronda i ho va fer també fora de casa. I com va passar al Camp Nou, Kylian Mbappé va ser l'home determinant en la victòria amb els seus gols. Ahir 2-3 va guanyar el PSG al camp del Bayern de Múnich. Josep Bandona, Isa, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El vigent campió de la Champions, que no perdia en aquesta competició des de fa més de 2 anys, ha quedat en estat de xoc i, per tant, ara el Bayern haurà de remuntar el Parc dels Prínceps.
El Bayern va jugar millor que aquell Barça de l'1-4. Va dur el pes del partit i va tenir moltes ocasions. Però el PSG va ser tan efectiu com el Camp Nou i va explotar al màxim les febleses defensives del rival. Mauricio Pochettino, tècnic del PSG.
Hemos sido un equipo sólido, un equipo con solidaridad, con un buen estado de espíritu combativo y lógicamente con el talento para marcar 3 goles en un campo dificilísimo. Creo que los jugadores se merecen un gran crédito.
En l'altre partit d'ahir, el Chelsea va guanyar a Porto 0-2 i es perfila com a possible rival del Madrid si els blancs acaben eliminant el Liverpool.
Avui és el torn de la Lliga Europa, amb la visita a Granada de tot un històric del futbol mundial.
El Manchester United és el rival dels andalusos en l'anada dels quarts de final. Per palmarès, els anglesos són clars favorits. Però Diego Martínez, l'entrenador del Granada, veu factible la sorpresa.
Y a 180 minutos más descuento, todo puede pasar. Evidentemente, es muy difícil, pero si estamos hablando hoy aquí con vosotros es precisamente porque este equipo ha hecho posible lo muy improbable.
Els altres partits d'avui són Dinamo Zagreb-Villarreal, Arsenal-Slavia-Praga i Ajax-Roma.
A tot això, els jugadors i jugadores de futbol trien el president de la seva associació, l'AFE, en les eleccions que es faran demà al matí. Montse Raya, bona tarda.
Hola, bona tarda.
S'hi presenten l'actual president, David Aganzo, i Gaizka Toquero com a alternativa.
Aganzo, de 40 anys, madrileny i exjugador del Madrid i l'Espanyol, entre altres equips, va arribar fa 4 anys per substituir Luis Rubiales, que accedia a la presidència de la Federació Espanyola. En un principi, David Aganzo se'l vinculava a Rubiales, però després ha tingut moltes diferències amb ell. Ara Aganzo creu que Gaizka Toquero és el candidat que arriba amb el suport de Rubiales i per això dubta de la seva independència en la gestió.
Tengo claro que es el candidato de la federación, eso sí que lo tengo clarísimo. Vamos a ser muy fuertes en ese aspecto y vamos a intentar luchar por los futbolistas de este país y serán los afiliados y las afiliadas quien tengan que decidir el día 9 o por voto por correo. Qué presidente quieren y qué camino van a elegir para el sindicato.
El vitorià Gaizka Toquero, de 37 anys, exjugador de l'Atlètic de Bilbao, l'Alavés, explica per què es presenta.
El único objetivo de apoyar a los y las futbolistas. Sé que hay personas que están criticando nuestro programa electoral, que me están criticando a mí como persona, y la verdad es que es una situación que me entristece mucho. Creo que he demostrado durante toda mi trayectoria profesional unos valores, un respeto, un compromiso y una profesionalidad que me gustaría llevar a la AFE.
El conveni professional del futbol femení és l'actiu que presenta Aganzo del seu mandat i promet, entre d'altres, fer professional la segona B. Toquero promet instaurar un llibre blanc de transparència per saber on van a parar els diners dels afiliats i millorar les condicions dels i les futbolistes.
I en bàsquet, el top 16 de l'Eurolliga arriba al final amb una jornada molt tranquil·la pel Barça, tot i que és dramàtica per a tres equips de l'ACB. Ernest Macià, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Madrid, el València, el Baskonia i també el Zenit de Xavi Pascual es juguen dues places de play-off. Dos dels quatre quedaran eliminats.
Doncs sí, de tots aquests equips, de Madrid, Zenit, Baskonia i València, qui ho té millor és el Madrid, perquè guanyant es classifica segur en aquests play-off, i a més ho fa com a setè classificat, és a dir, editaria el Barça en un creuament de play-off. És clar que es trobaria l'Efes d'Istanbul, per tant, doncs, seria pel Madrid caure del foc a les brasses de cara a entrar a la Final Four, però bé, per entrar a play-off amb una victòria a la pista del Fenerbahçe ho tindria fet. El tema és que no és gens senzill guanyar la pista d'un Fenerbahçe que encara jugarà l'opció remota, però de ser cap de sèrie, que ve amb una de les millors targetes dels últims partits, i un Pablo Lasso que assumeix la realitat.
Y jugamos en un campo muy complicado, muy difícil, contra un equipo que ya está clasificado, que ha hecho una segunda vuelta magnífica, con lo cual sabemos de la dificultad. Yo creo que el equipo es consciente y sabemos que es un partido con importancia, claro.
Compte, però, si el Madrid perd, perquè podria ser vuitè, i aquí sí que tindríem un Barça-Madrid, o depenent dels resultats, fins i tot quedar fora d'aquests play-off. I és que el Madrid té perdut la baraix amb el València i amb el Baskonia. El Zenit té un partit pendent, per tant li podria passar davant. El Madrid, en cas de perdre, en el millor dels casos seria vuitè, o quedaria fora si el València o el Baskonia aconsegueixen la victòria. Aquests dos equips s'enfronten avui. Per tant, això és important per saber el triple empat, si es produeix amb Zenit i amb València o amb Zenit i amb Baskonia. El València entraria si el Madrid perd i els valencians són capaços de guanyar avui a casa davant dels bascos. Aquest és Jaume Pons Arnau.
És una final. És una final i sin ninguna duda este partido marca el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Yo creo que la... Con acabar consiguiendo 19 victorias o 18 victorias es para estar satisfechos, es para estar muy satisfechos. Pero si esto no te lleva a la clasificación, pues evidentemente estaremos desilusionados.
I el Barça, que jugarà demà al Palau Blaugrana amb Pau Gasol i amb un Bayern de Munic que encara aspira a ser cap de sèrie.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Nou minuts i seran les 3 de la tarda. Als Estats Units avui comença el Masters d'Augusta de golf, un dels tornejos més importants de tota la temporada. Carles Vila, bona tarda.
Bona tarda.
Un torneig que, en aquest cas, i almenys a les hores prèvies, té com a protagonista Lee Elder, un jugador que va fer història i que avui en tornarà a fer en un club dels més conservadors de tot el món.
Sí, és un homenatge no només a aquest jugador veterà de 86 anys, sinó, de fet, a tota la comunitat afroamericana que sempre ha vist l'Augusta National i el Masters, en concret, com un dels cants més elitistes, el que més li ha costat tancar amb el passat i fer valer els drets d'una part de la població, no només de fet dels negres, també, per exemple, de les dones, que fins fa poc tampoc podien tenir l'opció de jugar. Elder formarà amb Jack Nicklaus i Gary Player l'equip encarregat de donar els primers cops de sortida al Masters 2021, un homenatge en cada edició a les llegendes del golf.
We believe this support is emblematic not only...
Qui parla és Fred Riley, el president de l'Augusta National. Parla de les excel·lències de Lee Elder, el seu exemple i el que ha aconseguit per al món del golf. Unes paraules que alguns consideren que arriben massa tard. Lee Elder va ser el primer jugador negre que va poder jugar al Masters d'Augusta. Ho va fer amb 40 anys, el 1975. En aquell moment encara estava prohibit que els negres juguessin en aquest camp, però es va fer una excepció. Elder, en la seva etapa com a professional, va guanyar 4 tornejos del PGA Tours i va ser el pioner en un esport on continua sent difícil veure jugadors negres. El mateix any en què Elder debutava al Masters, va néixer Tiger Woods. Van haver de passar més de 20 anys perquè Woods trenqués definitivament amb tots els tabús racials.
I'm telling you, that is the most sought-after thing that...
Lee Elder diu que està satisfet d'haver contribuït a establir una certa normalitat en els drets de tothom a l'hora de fer una activitat esportiva, de ser un model en els somnis de jugadors com Tiger Woods. Han passat 46 anys des que un afroamericà va jugar al Masters, 30 perquè els cadis no haguessin de ser, de manera obligada, negres i del club. Han passat només 25 anys des que es va acceptar el primer soci negre a Augusta Nacional. Avui, però, comença una nova edició del Masters amb Jordan Spieth i DeChambeau com a grans favorits, sense Tiger Woods i, una vegada més, amb una mínima presència de jugadors negres.
I demà a aquesta hora ja haurà començat la Lliga Europea d'Hoquei Patins, una competició que per culpa de la pandèmia ha variat el format, les dates i fins i tot els participants. Carles, com es jugarà i quines opcions tenen Reus, Barça i Noia, els tres equips catalans que hi participen?
Aquesta atípica primera fase de la Lliga Europea es disputarà en una seu única a Luso, a Portugal. El format de competició és semblant al tradicional, però tot concentrat en només 3 dies i en menys equips. Hi ha 3 grups, en el primer hi són el Porto, el Noia i el Barcelos portuguès. En el segon grup hi jugaran l'Sporting, podríem dir que l'actual campió, almenys l'equip que va guanyar l'última Copa d'Europa el 2019, el Reus Deportiu i l'Oliveirense. I finalment, en el tercer grup jugaran el Barça, el Liceu de la Corunya i el Benfica. El tècnic del Reus, Jordi Garcia, valora de manera molt positiva aquest nou format.
Jo crec que és un format que, vist l'any que estem vivint i tal com està la situació, penso que és molt, molt, molt atractiu. Al final, portar els 9 millors equips del món amb una seu i els protocols que s'estan realitzant, les mesures de seguretat que ens estan demanant i que hi haurà, i crec que és una cosa a nivell de l'espectador molt, molt xula i molt espectacular.
Demà, com deies, es jugaran els primers partits a les 2 al Noi a Porto, a les 6 de la tarda del Reus Deportiu Sporting i a les 9 el Barça Liceu de la Corunya. Els tres primers de cada grup es classifiquen per disputar la Final Four, que es jugarà el 15 i 16 de maig.
Catalunya migdia.